La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Mijaíl Gorbachov será enterrado en el cementerio moscovita de Novodevichy, junto a su esposa Raisa, fallecida ya en 1999. Es una incógnita, la verdad, saber cuándo y sobre todo qué tipo de homenajes le va a brindar el gobierno ruso, si es que le brinda alguno. Y es que Gorbachov inició un giro de 180 grados en la URSS, que ahora Putin está volviendo a girar para regresar al principio. Gorbachov asumió el poder en la Unión Soviética en 1985 y se convirtió en un personaje histórico de primera magnitud. Cualquier ciudadano de cualquier edad era capaz a finales de los 80 de reconocer la imagen de aquel político con una mancha de nacimiento en la frente. Pretender en apenas 3 minutos resumir aquellos años es imposible, pero podemos destacar varias cosas. A finales de los 80 la URSS atravesaba un ocaso económico y social. Gorbachov inició un sistema de reformas dividido en dos: el glasnost, traducido como transparencia, y la perestroika, traducido como reconstrucción. El primero ampliaba los derechos en la Unión Soviética y daba margen a la libertad de expresión o de culto. Fue algo que rompía de raíz con la brutal represión del sistema comunista. La perestroika introducía y reformaba la economía para intentar salvar al sistema comunista, abriendo los mercados y firmando acuerdos comerciales con Occidente, por ejemplo, con España. Ambas cosas se convirtieron en un imposible. Demasiados cambios para el mastodóntico y férreo régimen soviético. Era un gigante con pies de barro y ese viento de libertad acabó por derribarlo. Gorbachov se encargó también de gestionar la gran baza de la URSS, su poder nuclear. Aquí también supuso un punto de inflexión crucial al iniciar los acuerdos de desarme con Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos. Fueron los años de la caída del Muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría. La URSS, con Gorbachov al frente, ya no reaccionaba con represión sacando los tanques a la calle. De hecho, los países de la órbita soviética comenzaron a reclamar su independencia. ¿Y qué país fue fundamental en este movimiento? Ucrania, que inició su independencia en 1991. Precisamente la desconexión ucraniana de la URSS fue lo que precipitó la dimisión de Gorbachov tras un intento de golpe de Estado. Por allí estaba entonces un miembro no demasiado destacado del KGB, llamado Vladimir Putin, que andaba como asesor del ayuntamiento de San Petersburgo cuando Ucrania se separó de la URSS y acabó diluyéndose. Para Vladimir, como para tantos otros, eso fue un mazazo. Era el fin de la todopoderosa Unión Soviética y el principio de una época muy dura para los rusos. La diferencia entre Putin y el resto de nostálgicos de la URSS o de la Gran Rusia es que Putin ha llegado al poder y está cerrando el círculo que inició Gorbachov. De la apertura hacia Occidente hemos pasado al hermetismo de Rusia. De la relajación nuclear hemos pasado de nuevo a las amenazas y de la sensación de paz hemos pasado a la guerra en concreto. Con la muerte de Gorbachov desaparece una pieza clave en el mundo que hoy conocemos, reconocido en Occidente, incluso premiado con el Nobel de la Paz, pero denostado por los dirigentes de la Rusia actual. Su funeral podría ser un reflejo de la situación, sin demasiado bombo y con la ausencia de los líderes mundiales, como si este hombre no hubiera sido esa pieza clave del mundo en el que hoy vivimos. Ese miércoles es 31 de agosto en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar ya en titulares con Eva Revenga.
Agosto termina como el mes con la luz más cara de la historia, con un precio medio de 308 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos a 476, el segundo precio más caro jamás registrado y el más alto desde que se aplica el tope del gas. Pese a que en los últimos 8 días de agosto se han registrado 6 de los 10 precios más altos de la serie histórica, España está por debajo de los niveles que están marcando las principales economías europeas. Y malas noticias también para los que tienen las hipotecas ligadas al Euribor, ya que el índice interbancario ha cerrado el mes por encima del 1,75%, con lo que eleva el promedio mensual que roza el 1,25% de agosto. Es el octavo ascenso mensual consecutivo y el quinto mes en terreno positivo. Y alerta amarilla en Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias, y alerta naranja en Cataluña por chubascos y tormentas. Sobre todo en la provincia de Barcelona se esperan lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado y en una hora, y tormentas con probabilidad de granizos grandes. Y el ha manifestado su preocupación por los episodios de violencia que se han producido en Bagdad y ha pedido diálogo y fraternidad para afrontar las dificultades actuales. En la Audiencia General, Francisco ha recordado que mañana se cumple el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que ahora estamos viviendo la tercera, por lo que ha apelado a que la memoria de las experiencias pasadas empuje a cultivar la paz. Y el actor Denzel Washington, el tenor Andrea Bocelli y la diseñadora Eva Cavalli son algunos de los actores y músicos que desde hoy se reúnen en el Vaticano en un encuentro organizado por la Academia de Ciencias y que mañana van a ser recibidos por el Papa. El objetivo es dialogar para aprovechar las artes, los medios y el entretenimiento y promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas de todo el mundo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Aubameyang tiene rota la mandíbula.
No había trascendido hasta el momento, pero acabamos de conocer más consecuencias del asalto y robo en la casa del futbolista del Barcelona. Tiene fractura de mandíbula. Más datos, Elena Condis.
Hemos podido confirmar esta información, la fractura de Aubameyang en la mandíbula, según ha contado La Vanguardia, tras recibir un golpe con la culeta de una escopeta en el robo con violencia que sufrió en su domicilio. Estará un mes de baja. Anoche ya contamos que su salida al Chelsea está estancada. Sus agentes están en Londres intentando reactivar la operación, pero hay cierto pesimismo. El Chelsea ahora ha bajado su oferta inicial de 15 millones de euros que rechazó el Barça en su momento. Mientras tanto, Mateo Alemany está en su despacho en la Ciudad Deportiva negociando con el agente de Marcos Alonso, que confía en poder llegar en el último día de mercado, y la posible salida de Pjanic, aunque no es nada sencilla.
Más movimientos de mercado. El Ajax rechaza la compra del sevillista Ocampos por 20 millones de euros. Se frena la operación de Umar Sadik a la Real y Munir está cerca de ser jugador del Getafe. Y en la Vuelta a España, que hoy termina en Cabo de Gata, hay una gran preocupación, Quique Iglesias, por el aumento de los casos COVID.
Sí, porque en total son 24 ya positivos por COVID en esta Vuelta a España. Hoy 5, dos top 10, Simon Yates y Pavel Sivakov, y tres corredores del Kern Pharma, que no han tomado hoy la salida. En definitiva, que vamos camino del Cabo de Gata, hay una fuga, la del día es de tres corredores, hay un español, Joan Bou, Evenepoel es más líder.
Recuerden que el final de la Vuelta se escucha en la cadena COPE a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Corro. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de Barcelona per tota Catalunya. Migdia COPE, la 1:07. Carles Losada, cap d'informatius de COPE Catalunya. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Temps, trànsit i transport públic. Incidències.
Doncs mira, la cosa va millorant, tot i que cal anar amb molta precaució, molta prudència en aquesta jornada. Acomiadem el mes d'agost amb un temps molt canviant al llarg de tot el dia. Tindrem estones de sol i en diversos moments d'aquest dimecres, el dia, les tempestes imprevistes poden venir acompanyades de fenòmens violents, com per exemple el que es va viure ja tarda a la comarca del Baix Empordà, també al Pla de l'Estany, amb una calamarsada que va fer força mal. Protecció Civil té activats els avisos per intensitat de pluja, forta o molt forta, i també ratxes de vent d'intensitat entre moderada i forta, temperatures més frenades que dies anteriors, 30 graus a Lleida, ara sí, normal. 29 a Tarragona, 26 a Girona, 23 a Barcelona i 21 graus positius a Andorra la Vella.
Molt bé, Losada, què més ens expliques?
Doncs mira, transport públic i xarxa viària amb els mateixos problemes i incidències que abans, en retards entre 15 i 20 minuts, línia de Rodalies R1 i R4 per pluja, i també la xarxa viària, retencions intermitents a l'autopista Peseta Cerdanyola en direcció sud per una inundació d'un carril, i a l'autovia 2 a Pallejà hi ha un carril tallat per un vehicle averiat.
I en quant a la informació d'aquest 31 d'agost?
Doncs mira, els Mossos han detingut aquest matí el conductor d'un camió accidentat a primera hora a l'autopista Peseta Sant Celoni, en direcció Barcelona. L'home conduïa amb una alcoholèmia positiva de 0,91, el triple del permès. El camió ha impactat contra la barrera de seguretat de l'autopista quan l'home ha perdut el control del vehicle. El camió ha quedat creuat a la via, tallant dos dels tres carrils existents. L'accident ha acabat provocant llargues cues durant tot el matí entre 8 i 10 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. I aquest informatiu del migdia, a partir de les 2 de la tarda i 20 minuts, també estarem en un poble de les comarques de Tarragona. Es diu Santa Coloma de Queralt. Porten 16 anys amb problemes amb el subministrament d'aigua. No tenen aigua potable ni per cuinar ni per beure. Volem saber com s'ho munta la gent de Santa Coloma de Queralt, com poden viure 16 anys sense aigua potable.
Com antigament, no? Que vas a la font, allò, el cántaro de la fonte.
Sí. La sequera, que sense tant, també, a banda d'altres problemes que tenim a sobre.
Losada, a quina hora escoltarem.
Com et deia fa un moment, 2:20.
Molt bé, doncs ahir serem. Gràcies,
Carles. Molt bé, bon programa, adéu.
Sílvia Ortiz, companya d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Informació d'última hora, als esports, què passa?
Pendents de la sortida d'Aubameyang al Chelsea, a poques hores perquè es tanqui aquest mercat de fitxatges demà dijous a les 12 de la nit, ha informat el mitjà anglès The Athletic que Aubameyang pateix una fissura a la mandíbula a conseqüència de l'atracament que va patir dilluns i podria estar unes setmanes de baixa. En principi, això no hauria de complicar el seu fitxatge pel Chelsea, encara que els anglesos podrien intentar rebaixar el preu del jugador. Els seus agents estan a Londres fa uns dies negociant l'arribada del gabonès a Londres. Aquesta venda és imprescindible perquè el Barça pugui incorporar els reforços que pretén pels laterals quan falten ja poques hores en aquest mercat de fitxatges. L'equip torna a la feina aquesta tarda amb una sessió de portes obertes a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. L'Espanyol presenta Álvaro Fernández a 2:15, arriba cedit del Huesca amb una opció de compra pel club blanquiblau. Continua pendent de resoldre la sortida de Raúl de Tomàs, que no té cap oferta, però marxaria o podria marxar cedit. El Girona és a punt de tancar el fitxatge d'Oriol Romeu, que signarà per 3 temporades procedent del Southampton. Informa Sport 3 que el mític porter Carlos Kameni, ex de l'Espanyol, jugarà a la Lliga Andorrana al Santa Coloma. I s'acaba de celebrar el sorteig de Copa de la Reina amb el Barça encara exempt. Hi ha 5 equips catalans que jugaran aquesta primera ronda. El Levante Les Planes s'enfrontarà al Tenerife Santa Cruz, el Lleida a Osasuna, l'Espanyol al Pradejón, el Sígol a l'Alba Fundación i l'Europa al Saragossa, amb partits que es disputaran el 13, 14 i 15 de setembre.
I les tres preguntes del dia.
En clau Barça es preguntem què seria millor, que Auba marxés o s'acabés quedant. En clau Espanyol us preguntem què preferiu que passi amb RDT, que marxi o que es quedi a l'Espanyol. I en clau Girona, qui preferiríeu a la porteria, Agustín Rossi o Lucas Zidane, dos noms que estan sonant en les últimes hores.
Sílvia, això i més aquí quina hora?
A les 3 i 5.
Allà hi serem. Gràcies, Sílvia Ortiz, companyia d'Esports, i són ara mateix 1:12. Marcar un teléfono, el 650-51-52-53, porque ese es el teléfono que tenéis que marcar todos aquellos que habéis intentado perder peso. No entendéis el por qué, no hay manera de quitaros esos kilos de encima, que desaparezcan de una vez por todas. Bueno, pues si tu propósito es adelgazar, ganar salud, deshincharte, eliminar toxinas y deshacerte de esos excesos veraniegos, habla con ella, con Enriqueta, dietista del Plan 123. Enriqueta, buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. Pues sí. Si deseas perder peso y no lo has conseguido, lo vas a conseguir con el Plan 123 de Laboratorios Clinitec. Y además rápido, en tan solo 3 semanas, puedes llegar a perder de 4 a 7 kilos. Y el Plan 123 no son batidos. Vas a seguir comiendo, olvidarnos del efecto rebote y por fin perder peso. Y sobre todo, Montse, deshincharnos, bajar volumen.
Fenomenal. Bueno, es apto para hombres, para mujeres, está realizado con ingredientes naturales y con registro sanitario. Y es fácil de hacer. Vamos a ir por la primera semana, Enriqueta.
Mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña, que son drenantes. Ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a bajar más de una talla, a eliminar los michelines y a despedirnos de esa retención de líquidos y del volumen.
Vamos a la segunda semana.
Con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, cuidamos la flora, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos.
¿Y la tercera semana?
Pues que llegan nuestras cápsulas captagrasas, saciantes, que calman la ansiedad, que nos ayudan a atrapar la grasa localizada para seguir perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas es que hemos perdido de 4 a 7 kilos. Y además hemos mejorado la salud, ¿eh? Porque hemos regulado los niveles de azúcar, de colesterol e hipertensión. Así que si quieres empezar ya tu Plan 123, solo tienes que llamarme el teléfono 650-51-52-53, que te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío.
Bueno, a pesar de la lluvia, truene o llueva, ahí están ellos en el 650-51-52-53. Oye, nos va a llegar a casa, pero va a venir acompañadito de un regalo fantástico.
Claro que sí. Último día del mes. En Montse, mejor oferta para los oyentes de COPE. Si llaman ahora, tendrán de regalo con el Plan 123 nuestras 3 infusiones que son de plantas medicinales, la detox, más la arena, más la lipo, pero también de regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado, fácil de aplicar cada mañana en esa zona que notes volumen para corregir. Pero también, que es último día de mes, vamos a regalar hoy el podómetro, ese contador de pasos que es genial para saber los pasos que hacemos diariamente y las calorías que quemamos. Esta gran promoción que viene gratis con tu Plan 123. Y solo tienes que hacer este pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono 650 51 52 53.
Como decía aquel piticlin, piticlin, estamos llamando. Gracias, un beso.
Un besazo, Montse. Adéu.
Guarda,
adeu.
Dues, i d'aquí un moment parlarem de com evitar o suavitzar la síndrome postvacacional. Avui ens ho expliquen els psicòlegs.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol.
Esperar-la si passen com un sospir. Les vacances en general les vivim com aquell moment en què voldríem deixar la vida en una pausa, però s'acaben i hem de tornar a la realitat que ens acompanyarà durant els propers 11 mesos. Cansament, pèrdua de la gana, somnolència, dolors musculars, apatia, irritabilitat, nervis, tristesa... Són alguns dels símptomes que podem tenir quan toca tornar a la feina. Aquests símptomes diuen que poden desencadenar en estrès i ansietat i que, si es cronifiquen, acabaran sent patològics. Òbviament, cada persona ho viu d'una manera diferent. Per això avui volem parlar amb el Xavier Montero, que és el membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i el treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Montero, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Bé, li vull preguntar en un primer lloc. Certament existeix el trastorn postvacances?
Bé, tal com a trastorn no, és, diguéssim, un estat anímic, de canvi brusc, de no fer res a és a dir, de 0 a 100. Vale? No és ben bé un trastorn, sinó que és més aviat una sensació. Una sensació de frenar en sec, com amb els cotxes. És a dir, que tu vas amb un cotxe i frenes a poc o frenes en sec. Uh-huh. Aleshores, la sensació és molt diferent.
Cada persona, òbviament, també és diferent i cadascú viu a la seva manera, però sentir allò de no vull tornar a la feina o quin pal tornar a treballar és força habitual a finals d'aquest mes d'agost, quan la majoria es reincorpora al lloc de treball. La pitjor manera de fer-ho, òbviament, és baixar de l'avió i anar a treballar. Uh-huh. Com hauríem de fer o com hauríem de planificar aquesta tornada a la feina?
Bé, aquí està una mica el gap o la trampa, no?, amb la paraula que es menciona, planificar. De la mateixa manera que quan estem treballant estem planificant les vacances, les planifiquem, doncs seria lògic que les vacances que formen part de la feina, perquè si no hi ha feina no hi ha vacances, planifiquessin també aquesta tornada. És a dir, no de manera al 100%, però de manera paulatina, dir, bueno, doncs falta una setmana, què hauré d'anar fent el proper dilluns, el proper dimarts, el proper dimecres, perquè per pal·liar o per minvar la patacada.
Vostè diu que...
Seria una mica la recomanació.
Vostè diu que les persones treballem per viure, que no vivim per treballar. Aleshores, les vacances són l'objectiu final de tot, són la pastanaga, no? La cirereta del pastís.
Ah, exacte. És jo sempre dic que ara avui que és dia 31, portem, diguéssim, que l'entrada al món laboral per la mitja va ser el darrer dilluns, el que hem de fer és guanyar-nos les següents vacances. ¿Vale? És a dir, les vacances formen part del món del treball. De la mateixa manera que l'altre dia m'ho preguntava un company. Escolta, jo estic jubilat, jo també m'haig de planificar les vacances d'un jubilat o un prejubilat. I li vaig dir, la jubilació o la prejubilació és una conseqüència del món laboral. És a dir, que si no hagués estat treballant no tindria jubilació.
Efectivament.
Aleshores, és tot, diguéssim, un sistema, un cercle, ¿vale?, que el que se'ns ha inculcat, de dir, no, avui és 32 de juliol, demà és 1 d'agost, ja no treballo. No, sí que estàs treballant, perquè oi que el 31 d'agost cobraràs?
Exacte.
Aleshores, això forma part del sistema. Perquè les vacances és un descans. És com si... És, diguéssim, la migdiada del diumenge.
Efectivament.
A nivell anual.
Senyor Montero, no és el mateix tornar a una feina que t'agrada que tornar a una que... Bueno, que realment vas per guanyar-te la vida, ni més ni menys. Som els afortunats els que treballem amb el que ens agrada. Hi ha aquí una gran diferència a l'hora de tornar, eh?
Sí, evidentment. Però la situació és... què vols, treballar o no treballar? Perquè si no treballes, tens vacances, sí, indefinides, però no retribuïdes. És a dir, és una mica el peix que es mossega la cua, vale?
Abans deia jo, cansament, pèrdua de gana, somnolència, apatia, irritabilitat. Això pot ser normal, entre cometes, per aquesta tornada, no?, a la feina, quan torna a tocar, quan torna a començar de nou. Això, si s'allarga en el temps, és quan és preocupant?
Això, quan s'allarga en el temps, sí que pot arribar a ser un trastorn, ¿vale?, com dèiem abans o definies abans, ¿vale? El que passa que sí que és cert que tot forma part d'un procés d'aprenentatge, ¿vale?, i el que s'ha de fer és com quan pugem unes escales, o pugem una muntanya. Si pugem les escales del primer al cinquè molt ràpid, què ens passa del cinquè pis? Que el cor ens patagarà a 180%, a 180 pulsacions per minut, vull dir. Si ho pugem a poc a poc, doncs el tema és més apaivagat, més pal·liatiu i més confortable. Aleshores, això és el que hem d'aprendre. De la mateixa manera que quan, imagina't, sortim de festa,
sí,
que és eufòria, alegria, diversió, i ens bevem 7 o 8 whiskies, l'endemà, sí, què és el que tenim?
Home, una ressaca brutal i ganes de dormir.
Exacte, doncs la tornada, les vacances, és aquesta festa, aquesta alegria, i la tornada al món laboral és la ressaca. ¿Vale? Aleshores, hem de fer coses per evitar aquesta ressaca.
També hi ha molta gent, senyor Montero, que les vacances se li fan com molt llargues, que diuen, és que jo vull tornar ja a treballar.
Bé,
aquests són dels pocs, part...
Això forma part del sistema de l'estat espanyol. És a dir, els espanyols, en general, som els raros en quant a les vacances. És a dir, sí que tots els europeus, més o menys, tenim 30 dies de vacances l'any.
Sí.
D'acord? Però la resta dels europeus les tenen distribuïdes al llarg de l'any. No fan els 30 dies de cop.
Entenc.
Vale. La mitjana europea són 15 dies. I més aviat, el juliol que l'agost. D'acord? I les altres setmanes, doncs, és potser una setmana després de Nadal i una setmana abans de Nadal, per exemple. Una primavera i una altra tardor. Amb la qual cosa, doncs, de passar una pastanaga en tens quatre. Tens quatre pastanagues a l'any.
És una mica com el menjar, no? Allò que t'agrada tant és millor quedar-te amb una mica de gana, que no saciar-te, que al final acabes que t'hi senta mal i tot, no?
Bueno, allò que dius, estic d'això que m'agradava tant, ara estic saturat.
Exacte.
Val. Arriba el moment aquest de la saturació.
Aquesta anomenada síndrome postvacacional pot durar quant de temps?
Va, normalment dura aproximadament una setmana. Això és com el jet lag, no? Hi ha gent que diu que el jet lag dels avions existeix i hi ha gent que diu que no existeix. Això és molt, molt personal. Però posa que el dia 5 de setembre ningú se'n recordava les vacances. O tindrà la sensació de que fa molt temps que van passar. Allò de dir, les vacances què passa? Quan vas a unes vacances organitzades o no, a algun altre país de l'estranger, conèixer gent, he conegut aquest, he conegut l'altre, quedarem per compartir les fotos, per explicar-nos les teves, les meves, després ningú queda.
Clar, és veritat.
Tothom torna a la vida quotidiana.
Clar. Escolti'm, si aquest síndrome, us ho deia vostè abans, si s'allarga més de lo normal, estem parlant de problemes com estrès crònic o ansietat, psicòleg Montero, parlar de la necessitat d'anar a un professional per reconduir-los. Això de l'automedicació, deixem-ho de banda, sisplau.
Sí, evidentment. És a dir, l'automedicació, en general, amb qualsevol patologia, sigui física o sigui mental, és del tot desaconsellable. Val? Aleshores, aquí hi ha dos tipus de professionals que poden ajudar els psicòlegs des d'una vessant més conversacional, més de diàleg, més de suport, i després, si el tema s'agreu, ja està al món de la psiquiatria, que sí que fa servir el tractament mitjançant fàrmacs.
Escolti'm, parlem de la tornada personal a les feines, però què poden fer les empreses? Crec i tinc constància de que hi ha algunes de que ja apliquen polítiques de recursos humans desenvolupades que tenen programes d'acollida postvacacional. Això està molt bé.
Sí, hi ha empreses multinacionals, tipus americanes o Intel, que sí que tenen programes d'ajuda, de la retornada. Si hi ha un departament de recursos humans amb professionals que et poden ajudar aquesta retornada, no per tots, sinó per aquells tipus de professionals que ho necessiten. Però ja et dic, això és una qüestió molt, molt, molt personal. Molt personal.
Bueno, doncs, això és el que toca, tornar-hi. I el bo de marxar és sempre tornar i, sobretot, tenir feina, que avui en dia també és un tresor, tenir feina tal com està el panorama.
Exacte. És a dir, de fet, no vivim per treballar, sinó treballem per viure.
Efectivament. Lo important és...
Tots, els psicòlegs també.
També. I són els primers,
Que els psicòlegs vostès... són persones.
També. Exacte, són persones que també necessiten també la seva desconnexió i tornar a la feina de manera gradual. Li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres i res, dir-li a la gent que estem a dia 31, que tranquils, que no passa res, que la tornada a la feina, us retrobareu amb els companys, parlareu del que ha estat les vacances i ja pensant en quan tornaran els dies de festa.
Efectivament. Aquest és l'al·licient i la motivació.
Doncs agraeixo molt al psicòleg Xavier Montero, membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. No sé si vostè ja fa dies que ha tornat a la feina o s'incorpora d'aquí res.
Vaig tornar dilluns. Estic en plena retornada.
Molt bé. Que li sigui lleu. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau. Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estic pensant en fer un trasplantament o un microimplant capilar, per qüestions estètiques, perquè us agrada, perquè voleu fer-ho. Doncs, atenció, avui tornem a parlar amb el doctor Carlos Ortiz, de l'Institut Mèdic BCI, cirurgià de l'Institut Mèdic BCI, 25 anys que porta l'home doncs, fent aquesta feina, és a dir, que alguna cosa en sap per 25 anys. Doctor, benvingut, gràcies per estar aquí.
Benvingut, moltes gràcies.
I alguna cosa en sabem ja de tot això. Hi ha una cosa que m'agradaria començar, i és... No és que es banalitzi això, no? Perquè és una qüestió estètica, és una qüestió... però hem de tenir en compte que això és una intervenció quirúrgica. S'ha de prendre seriosament.
Òbviament. El que hauria de quedar molt clar és que això no es pot fer a la rebotica, a la trastienda de qualsevol lloc. És una intervenció quirúrgica, és una intervenció que requereix un preoperatori amb unes proves, unes anàlisis de sang, saber si el malalt té alguna patologia de base important, i és una intervenció que després necessitarà un postoperatori amb una analgèsia i que mentre es faci aquesta operació necessitarà una anestèsia. Per tant, s'ha de fer en mans de clínics i de gent especialitzada.
Clar, molta gent viatja fora, a Turquia. Turquia és un d'aquells llocs que, quan sents aquest tipus de qüestions, no, me voy a Turquia perquè em surt molt, molt més de preu, però a vegades també sents moltes coses que diuen, ostres, vaya chapuza, me han hecho Turquia. Quina és la teva opinió davant de tot això?
Jo no ho faria.
O el teu consell?
Jo no ho faria. O sigui, una intervenció quirúrgica, com acabem de dir, requereix unes cures postoperatòries. Turquia, en el seu moment, quan va sortir el boom, era perquè aquí al nostre país es feia amb uns preus determinats i a Turquia es feia molt més barat. Avui en dia aquests preus s'han igualat. Per tant, jo, anar-me'n a un país estranger que no conec la llengua, que no sé qui m'operarà, i que després en el postoperatori, si hi ha algun problema, hi ha alguna cosa, haig de tornar expressament a Turquia, parlant d'una diferència de preu que és mínima, i jo realment mai aniria a Turquia a fer-me aquestes coses. Jo necessito conèixer el metge, conèixer el professional o les professionals que faran això. Si tinc algun problema, sé que puc contactar amb ell, sé que puc visitar-me tantes vegades com calgui, que és com fem nosaltres a la nostra clínica. És a dir, el postoperatori està garantit de per vida. És a dir, sempre estarem a la cura del pacient.
Qui es pot fer un trasplantament?
De fet, tothom. Si no hi ha una malaltia de base important, en principi, si no es demostra el contrari, tothom es pot fer un trasplantament.
I quan es triga?
Depèn del número de fol·lículs, clar. Vull dir,
una cosa, si tu mires a mi, per exemple, posaré com a exemple, jo no estic completament cal, però em falta un...
Nosaltres fem...
Em falta cabell a la part de dalt. Llavors jo dic, mira, doctor, vull tenir... Que jo tenia esto más tupido. Esto, per exemple, quant de temps seria?
El temps més o menys.
Sí,
mirant-te tu,
sí.
Unes 7 o 8 hores.
7 o 8 hores.
7 o 8 hores en un sol dia. Això és important, perquè fa un temps es feien intervencions en 2 dies. És a dir, s'extreien els fol·lículs, es guardaven a la nevera i l'endemà s'implantaven.
D'acord.
Això no és bo. No és bo per dos motius. Primera, necessites el doble d'anestèsia, és a dir, el malalt...
Clar, va passar dues vegades, clar.
El pacient rep avui l'anestèsia i demà l'has de tornar a anestesiar, cosa poc recomanable, i a més, els fol·lículs tenien molt poca viabilitat conservats en nevera. Per tant, el que fem nosaltres a la nostra clínica és, vens al matí, se't fa l'entrevista, se't fa el disseny, perquè, clar, hem de dissenyar una línia frontal, que és la signatura del cirurgià, en aquest cas, es discuteix o es comenta a on vols més cabell, i aleshores, el mateix dia, se l'extreu, se li posa anestèsia, se l'extreu el fol·lícul, i al mateix moment es torna a implantar el fol·lícul a les zones on es requereix. És a dir, el pacient ve pel matí, i a la tarda, quan se'n va de la nostra clínica, ja surt amb el cabell posat.
Bé, jo això li preguntava al doctor Bona, i aprofito ja per dir-ho, perquè a l'Institut Mèdic BCI, doncs la visita informativa i el diagnòstic capilar és gratuït, és a dir, si teniu el dubte que jo tinc, doncs podeu anar allà i el doctor pues, fa tot això i fa aquest diagnòstic i aquesta visita informativa de forma gratuïta. Ja aprofito per dir la web, institutomedicobci.com. Però tinc més preguntes per fer. D'entrada, després el postoperatori. Com va el postoperatori? Quines cures s'han de tenir?
Durant els 15 primers dies, al pacient se li ensenya una manera de rentar el cabell. És a dir, clar, no pots rentar de la manera que a tu et sembli bé perquè els fol·lículs no estan ni enganxats ni estan cosits, estan simplement posats com el que planta una ceba, és a dir, fas un forat i allà implantes el fol·lícul. Per tant,
quin exemple més gràfic, has posat supergràfic l'exemple.
Per tant, necessites que això arreli, necessites que això fabriqui una nova vida, que és el nou teixit que es farà, i per tant has d'anar amb molta cura. A partir del mes, el pacient es pot relaxar i ja pot fer gairebé vida normal, però durant el mes d'anar en compte en no fer esport, en no mullar-se en piscina o en banys de mar, i sobretot fer les cures i el tractament dels rentats capilars com nosaltres els expliquem.
Però això seria el primer mes, has dit, no?
Sí,
primer mes. Després ja mira absolutament normal.
Absolutament normal.
D'acord. Clar, ara pensem, quan fem, o pensem en un trasplantament de cabell, estem parlant del cap. Jo parlava ara mateix del cap, però i les celles? I les pestanyes? Aquí es pot fer?
De fet, on hi hagi pèl se li pot posar, evidentment.
Però tenir pèl i alegria. Les celles...
Es pot fer celles, de fet es fan celles. Es pot fer barba, hi ha molts homes que...
També barba?
Sí. Hi ha molts homes que demanen barba perquè els tenen zones alopècies.
Clar, jo tenia entès això de treure la barba amb el làser, aquell que tria la barba, molta gent se la treu o eliminar cabell, però posar barba...
Sí, hi ha gent que vol portar barba, li falten pèls en segons quina zona, i se li posa el cabell allà, clar que sí.
O sigui, el patiment que tinc jo de fer cada dia, i dius, però mira, escolta'm, i llavors a les celles, a les pestanyes, també es podria fer.
També es pot fer, evidentment.
I d'on es treu el cabell, per exemple? És diferent allò que es treu el cabell de la cella o de la pestanya o del cap?
No.
O del mateix lloc?
Es treu del mateix lloc. Hi ha una cosa molt curiosa, i és que, clar, les celles no creixen a la mateixa velocitat, per exemple, o les pestanyes que el cabell.
Correcte,
cap.
Sí.
Durant el primer temps de l'implant, durant uns mesos, el cabell creix perquè és cabell del cap, però després s'autoregula i acaba, doncs, comportant-se com si fos el pèl d'aquella zona. Perquè hem de tenir molt clar, una cosa és cabell i l'altra cosa és pèl. El cabell és el que hi ha al cap. I la resta del cos tenim pèl.
Però s'acostuma, és a dir...
S'acostuma, sí.
S'autoregula, és brutal, no?
Al cap de temps, vull dir, han de passar anys, però s'acaba autoregulant. O sigui, no t'has de retallar les celles
Ja, que estava pensant en això i dic, ostres, aquí... No, no, no. Però, ostres, és força curiós. Doncs, si teniu al cap tot això, un trasplantament, un microimplant capilar, parlem de celles, parlem de pestanyes, parlem del cap, evidentment, que suposo que és on majoritàriament ho demanem, doncs posa't en mans de professionals. Ja veieu que el doctor Carlos Ortiz, 25 anys d'experiència que té l'home, cirurgià de l'Institut Mèdic BCI, donarà bons consells i t'explicarà tot el què i el com. La visita informativa i el diagnòstic capilar és gratuït, i la web, ja l'he dit, la torno a repetir, institutomedicobci.com, i el telèfon 699 57 58 76. Doctor Carlos Ortiz, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i per donar-nos aquestes explicacions.
Moltes gràcies.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. No me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El viernes por la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'índex de preus al consum, l'IPC, continua per sobre dels dos dígits per tercer mes consecutiu i es manté als nivells mai vistos des de fa més de 30 anys. Així, el mes d'agost s'ha situat en el 10,4% segons les dades que va avançar l'Institut Nacional d'Estadística. Però tot això com ens repercuteix a nosaltres, a la gent de peu, els que anem a comprar al supermercat, els que anem a omplir el dipòsit de benzina, els que hem de fer una reforma al bany, i un llac, etcètera. Doncs em poso en contacte amb l'economista expert en finances personals, que és l'Eduard Conti. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse, com anem?
Bé, hem tornat de les vacances, hem gaudit, ens hem adonat de que tot costa més. T'ha passat a tu també això, el lloc on hagis anat de vacances?
La pregunta és qui no se n'ha donat compte encara, no? Perquè realment és espectacular. Tu ara deies el 10,4%, sí, que és un indicador avançat, i encara hi ha hagut algunes persones que ho han valorat positivament, perquè el juliol era el 10,8. Llavors ja hi ha hagut com les lectures aquelles més optimistes que diuen, mira, està començant a baixar la inflació. Però vaja, són unes xifres molt altes i aquest petit descens es deu sobretot a la baixada dels preus dels carburants, sobretot de la gasolina. Però, en canvi, ha pujat el preu de l'electricitat, ha pujat el preu de l'alimentació, ha pujat tot el preu relacionat amb el turisme i l'hostaleria. És a dir, que vaja, venen moltes curves.
Escolta'm, nivells mai vistos des de fa més de 30 anys.
Sí. És que és una situació que els economistes i les persones que ens interessa l'economia en general doncs l'estem observant amb perplexitat, perquè es donen un cúmul de circumstàncies que no s'havien donat abans, no? Com els propis efectes de la pandèmia, que també podien explicar al principi l'augment de preus per l'augment de la demanda i el descens de l'oferta per problemes de subministrament, però és que ara, a més, s'hi ha afegit una gravíssima crisi energètica, deguda sobretot a la crisi d'Ucraïna o a la guerra d'Ucraïna, però també al canvi climàtic, no?, que precipita uns canvis molt de fons, no?, una transició energètica, que també fa que hi hagi una voluntat de prescindir dels combustibles fòssils i d'anar cap a una economia, una energia més neta. Tot plegat, la veritat, Montse, és que ens ho fa molt complicat a les persones i a les famílies, també.
Clar, Eduard, perquè, clar, tenim aquest IPC, però els sous no pugen. Aquí la balança està mal equilibrada. Què s'ha de fer?
Mira, és que, a més, és que estem ara vaja, comencem un mes que és el de setembre, que és pràcticament, a més amb el temps que fa, és com també una altra tempesta, no? Perquè hi ha aquesta alça de productes bàsics, dels preus de productes bàsics que estem sentint a totes les llars, no? Sobretot amb l'alimentació, l'electricitat, vaja, quasi tot. A més, venim de vacances, que és una època d'un cert descontrol de la despesa, no? Que és habitualment, i més després de dos estius de pandèmia. A sobre ens estem trobant amb l'alça de tipus d'interès que estan repercutint especialment amb l'Euríbor, amb la qual molta gent s'està trobant de cop que després de 10 anys pagant pràcticament les mateixes quotes hipotecàries, es troben amb la sorpresa de que els revisen la hipoteca i ara hauran de pagar igual 200 euros més al mes, que també només faltava això, no? Després de tornar a l'escola, que tota la incertesa econòmica de cara a la tardor, què podem fer, no? És la gran pregunta. Jo crec que, més que mai, una cosa que sempre recomanem els experts en finances personals és el control del pressupost familiar. Ens cansem de repetir-ho quan fem coachings financers, quan parlem, quan fem formacions. Realment és molt important fer els números, portar un control de la nostra economia, dels ingressos, de les despeses. Ara que hi ha aquesta inflació i que, com tu dius, els ingressos no han augmentat en el mateix nivell, en alguns casos ni tan sols han augmentat, perquè la majoria de les persones, els sous, segueixen sent els mateixos que fa 12 mesos, però en canvi les despeses són un 10% més elevades. Això vol dir que genera un desequilibri pressupostari, és a dir, els diners han perdut valor. O sigui, amb els mateixos diners podem fer moltes menys coses. Llavors, què hem de fer? Doncs hem de realment fer un esforç per retallar despeses que no siguin necessàries.
Ja, però saps què passa? Saps què passa, Eduard, que t'estic escoltant, i segurament molta gent estarà dient sí, està molt bé això que dius, però és que ja del cinturó ja no ens queden forats per apretar-nos més.
Clar, sí, però és que al final és el que... Al final una persona pot ser allò que té al seu abast, no? El que no està al nostre abast costa molt més. Llavors, sé que és frustrant, perquè moltes vegades el cinturó apreta tant que dius, però i ara què més puc fer, no? Doncs sempre hem de donar-li un valor a les petites decisions, també, a les petites decisions de consum. Ara, per exemple, al setembre, poso un exemple, no?, que haurem de fer una sèrie de despeses a les llars que tenen fills. Doncs hi ha aquests famosos 400 euros de mitjana que es gasten al setembre amb els fills. Ara han sortit diversos informes. Doncs a l'hora de comprar material escolar, uniformes, extraescolars, doncs, ostres, posar més la lupa en allò que gastem de cop i ho donem per sentat, comparar qualsevol, donar-li valor a cada decisió que prenguem relacionada amb els nostres diners i també reivindicar la importància de tenir un fons d'emergència, per exemple, de tenir un petit calaix, no? per aquelles situacions en les quals ens falta una mica d'estalvi, no? I després també una recomanació també molt concreta. O sigui, abans he comentat el que està passant amb les hipoteques. Cada cop, després de 10 anys, que pràcticament pagàvem el mateix, ens trobem que ens en recordem de que la nostra hipoteca és variable. Ho havíem oblidat perquè durant pràcticament 10 anys els tipus d'interès han estat doncs, molt, molt baixos, per sota de l'Euríbor, per sota del 0%, i ara de cop, amb només un any, l'Euríbor ha passat del menys 0,5% a l'1,2%, que és la mitjana que hi ha ara mateix del mes d'agost. Què hem de fer si tenim una hipoteca variable? Doncs hem d'anar al banc, hem de demanar cita al banc i explorar opcions. Hi ha algunes persones que el que estan fent ara és demanar un estudi en el banc per canviar la seva hipoteca variable a una hipoteca fixa. Per exemple, sempre hi ha algunes coses que podem fer però la dificultat està allà, i a més, l'economia té unes coses, que és que són números. O sigui, si jo ingresso 80 i gasto 90,
sí, sí,
això són pagues comptades, vol dir que tinc que retallar 10, com sigui. I a vegades, estic totalment d'acord amb tu, i d'aquí ve la frustració que comentava, és que no és fàcil. És que ja hem estat ja estem apurant molt, no? A vegades em trobo amb gent que em diu, però què vols que retalli, si tan sols no me n'he anat de vacances.
Sí, sí.
No? Sí.
No, és que hi ha gent, no s'ha anat de vacances, però és que saps, jo veig molts amics que agafen el rebuig, mira les assegurances dels cotxes. Escolta'm, anem a rebaixar l'assegurança. Quants anys té el cotxe? Tants. Ja no cal, l'asseguro a tot risc. Agafes llum, dius, vaig a buscar una companyia més barata. Companyia de telèfons, dius, mira, em trec la plataforma per no d'allò i pago menys. Mútues mèdiques, dius, ostres, és que no puc pagar això per tota la família. Clar, ha arribat un punt que dius, pitjor? Podem anar pitjor encara?
Home, què vols, la resposta? La realitat és que sempre es pot anar pitjor, també pot ser que anem a millor, però sempre es pot anar pitjor, perquè a més és el que et deia, o sigui, de cara a la tardor. Ara tenim una situació plena d'incertesa a la nostra economia, però hi ha un factor positiu, que és que a nivell laboral la taxa d'atur està en uns nivells molt positius. I això vol dir que l'activitat econòmica està tirant. Què passa? Que quan tu vas acumulant tants mesos d'inflació, això acaba tenint una repercussió en el consum. És a dir, hi haurà un moment en el que, és el que estem dient, no? La gent haurà de començar a prendre decisions molt dràstiques en relació al consum, i l'haurem de retallar, el consum, sí o sí. I aquí és quan es desencadena tot aquell cicle en el qual la reducció del consum fa que baixi l'activitat econòmica. Això genera problemes a les empreses, que han de també refer els seus números, i es veuen a vegades, doncs, la decisió que prenen és acomiadar persones. No?
Sí,
llavors
sí.
Aquí ja tens el cicle de la crisi econòmica, no?
Ahir llegia, Eduard, que el Col·legi d'Economistes diu que la inflació, òbviament, continua sent preocupant i està reclamant mesures urgents per fer-hi front. Aquestes mesures, el govern hauria de posar-hi mà, no? O fil a l'agulla.
Sí, i a més també, de fet, la vicepresidenta del govern està posant molt del costat dels treballadors,
sí,
no?
Ha dit que, dels sindicats,
que no
sí,
té
sí.
cap sentit, que no té cap sentit que amb unes inflacions de com tu dius, de dos dígits, doncs els salaris estiguin pràcticament estancats. O sigui que al final, si tu vols mantenir el poder adquisitiu de les famílies treballadores, el que has de fer és promoure un augment salarial. Què passa? I què és el que diuen els empresaris? Que si tu augmentes els salaris, el que fa és empitjorar els marges els comptes de resultats de les empreses i les obligues,
clar,
entre cometes, a acomiadar persones. Llavors, vaja, és una situació realment
sí,
endimoniada i no m'agradaria estar a la pell dels dirigents que han de prendre decisions d'aquesta mena, perquè els bancs centrals ja ho han dit, la seva prioritat és reduir la inflació i augmentaran els tipus d'interès el temps que faci falta. Quan tu tens uns tipus d'interès elevats, també el que estàs fent és refredar l'economia. I refredar l'economia vol dir acostar-nos una mica més cap a una possible recessió. Per tant, situació complicada. Aquí el que és molt important és que en els propers mesos s'observi una tendència cap a la reducció de la inflació. Això seria la millor notícia.
Que
veiéssim,
sí,
que encara que sigui de mica en mica, els preus comencen a estabilitzar-se, perquè ara mateix és un dels principals problemes que tenim.
Acabarem a la UCI si això no s'arregla. T'agraeixo moltíssim, com sempre, Eduard Conti, economista, expert en finances personals, que hagis estat amb nosaltres, i espero i desitjo, tocarem fusta, jo sóc d'aquelles sí, clàssiques que encara en crec que tocant fusta potser dona bona sort, que les coses s'arreglin o almenys que s'estabilitzin una mica, perquè hi ha molta pressió i això està afectant psicològicament a moltes persones. És trist, però és la realitat. Eduard, gràcies.
Totalment. Toquem fusta, eh?
Toquem fusta. Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies, adeu. Ciao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío y de regalo.
Las tres tisanas, detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara amb els amics de Mundo Natural. Vamos con Adrián González, de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Mira, un tema que no solo me preocupa, sino que creo que... No sé si llegaré tarde a aplicármelo o no, ahora me lo responderás. Hablo de enervital capilar. ¿Qué es enervital capilar?
Pues mira, enervital capilar es uno de los productos mejor estructurados cuando hablamos de fortalecer y evitar la caída del cabello. Entonces es importante en este sentido utilizar este tipo de suplemento que tiene en cuenta los principales factores de envejecimiento, deterioro y termina por provocar la caída del cabello. Contienen los péptidos de queratina de la lana de la oveja blanca, solubles, absorbibles y que llegan con potencia al folículo piloso para estimular su crecimiento. Muy importante también ese factor androgénico, que es la caída hormonal. Fíjate, Cruz, algunas personas se hacen implantes, te dan la garantía de que el pelo que te están poniendo no se va a caer. ¿Por qué? Porque te lo están quitando de la zona donde no hay receptores para esos derivados hormonales que provocan la caída del cabello. Los que están en el centro, arriba, donde más nos da el sol, sí, cuando está encima de nosotros, ahí hay muchos receptores para los derivados hormonales. Y esta es una de las causas por la cual el pelo se cae mayoritariamente en esa zona. Pues enervital capilar tiene en cuenta este factor androgénico y incluye el sabal cerulata para trabajar esa acción y además estimulantes del crecimiento del pelo como puede ser la biotina, el zinc y el selenio. Ahora, esto hasta aquí estamos hablando de uno de los productos más completos, pero también en el vital capilar se vuelve aún más interesante cuando también trabaja las causas que producen las canas, que es el agobio de todo lo que son los folículos pilosos con los radicales libres que le están provocando ese encanecimiento del pelo. Pues para eso trabajamos con la catalasa, que es una enzima muy potente para controlar los radicales libres en el folículo piloso, y el cobre, que es el responsable de la pigmentación del pelo. Todos estos ingredientes hacen a enervital capilar algo interesante y potente para evitar la caída del cabello y estimular y fortalecerlo para los que no se le caen, porque hay personas que no se le caen, pero quieren tener brillos, quieren tener flexibilidad, pues enervital capilar es la opción.
Alimentamos y cuidamos a nuestro cabello. Oye, ¿qué posología tiene? ¿Cómo nos lo aplicamos?
No, son en cápsulas, esta vez son tomados y se toma una cápsula por la mañana y otra por la tarde. ¿Qué tiempo necesitamos para notar los efectos? 7 o 10 días empezamos a notar cambios en el pelo, pero estos son productos que necesitan más recorrido y por eso siempre los recomendamos unos 90 días para que el pelo cambie por completo y notemos los efectos de enervital capilar.
O sea, digamos que en 90 días ya podemos notar los efectos del producto. ¿Y a partir de qué edad? ¿En qué momento dices, creo que a partir de ahora es necesario que utilice enervital capilar?
Hay muchas causas. Mira, vienen muchas personas jóvenes que por cuestiones de estrés se le cae el pelo. En los exámenes o las oposiciones, pues se le cae, pues lo pueden consumir. Y hay veces que vienen personas de mayor edad, en la etapa de la perimenopausia, andropausia, pues también es una etapa crítica. Pues también lo pueden utilizar. Es un producto que estos son ingredientes de origen natural y es la ventaja que tiene en el vital capilar, que no produce efectos adversos.
Es un gran qué. Ya sabéis que podéis encontrar este producto en el vital capilar en la web de Mundo Natural, que es parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Podéis pedirlo por teléfono en el 91 44 60 000, 91 44 60 000, y ya sabéis que todos los productos de Mundo Natural los podéis encontrar en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios o en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Que por cierto, hoy se acaba esa oferta de los amigos de Mundo Natural, ese 20% de descuento en jabones sólidos, champús y cremas Mediterráneos. Como decía Cruz, 91 446 0000. I nosaltres marxem. Salutacions de qui t'ha parlat durant aquesta setmana i mitja. Montse Rodríguez, ha estat un plaer acompanyar-te. A partir de demà ja estarà amb vosaltres el company José Miguel Cruz per acompanyar-vos durant tots els matins d'aquesta temporada. I nosaltres ens tornarem a escoltar el proper dia 5, que és a dir, dilluns de la setmana vinent. Ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Ja saps que COPE continua amb tu les 24 hores i també ens trobaràs a cope.es. Gràcies per tot, que tingueu un bon dia, salut, i gràcies també al Jorge Martínez a les vies de so. Ara us deixem amb la informació de les dues, amb els companys Pilar García Muñiz. Gràcies, que vagi bé. Ens tornem a escoltar dilluns, dia 5, a la tarda, de COPE Catalunya i Andorra. Adéu-siau, gràcies.